Estudiar no era suficient, no per treure la millor nota a la selectivitat, així que buscar com maximitzar els seus esforços. Drogues, més temps per estudiar, però més no vol dir millor. Xuletes, tenen el perill de que t'enganxin. Necessitava quelcom més i, buscant per la Dic Web, trobar el contacte de l'advocat del diable, que estava promocionant un tipus de servei pel qual obtindries l'èxit absolut a la selectivitat.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. Escriure és terapèutic. Ens ho confessava la setmana passada Marc Pastor i ho trobem clarament en l'últim llibre de Ricard Millàs, Postmortem. Avui descobrirem amb el mateix autor els detalls d'aquesta novel·la que barreja els esperits, el dark metal i el culturisme. També descobrirem una pel·lícula slasher amb vikings, Berserker. Els seus creadors impulsaran una campanya de micromecenatge per finançar-ne el rodatge. I encara en l'àmbit audiovisual, a les sèries del Fantàstic, en Sergi Castanyer ens recomanarà Umbrella Academy. I acabarem amb les recomanacions del nostre expert de Sabadell Còmics, José Antonio Serrano. Això és el que donarà de si el 42è quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb en Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Cada cop més cineastes opten pel gènere fantàstic, malgrat que sovint suposa una necessitat més gran de recursos per fer efectes especials, caracterització i també promoció. Per això, cada cop veiem més cineastes que opten pel micromecenatge per aconseguir el finançament necessari, o fins i tot una part important d'aquest, per tirar endavant aquests projectes. Alguns tenen més èxit que altres, però està clar que aquesta opció també contribueix a promocionar tant els projectes en si com els seus impulsors, que la majoria de vegades no han fet el salt encara a la vida pública. En aquest context, el Saló del Cine impulsa cada any les campanyes de micromecenatge de diferents projectes, siguin curts, pel·lícules o fins i tot falsos documentals. En l'última edició d'aquest certamen hem vist una mica de tot, per exemple, un curs sobre la pobresa energètica, que ens va sorprendre molt perquè amb molt pocs recursos i un punt de partida molt senzill, sembla que pot donar molt bons resultats, almenys prometia. Però només hi havia un únic projecte aquest any del gènere fantàstic. Es tracta de la pel·lícula Berserker, del jove Daniel Ruiz. Amb la seva experiència en l'àmbit del còmic i també l'animació, ara fa el salt al cine amb un film que barrejarà, atenció, vikings i cinema slasher, una combinació que encara no hem vist mai. Vam entrevistar en Daniel Ruiz, que ens va parlar de Berserker, un film que necessitaria uns 22.000 euros per ser una realitat.
Sí, Berserker és un largometraje de terror slasher, el típico terror slasher de los 80 que se hizo muy famoso, aunque adaptado a los nuevos tiempos y en la época vikinga, que es algo que no se ha visto todavía.
¿Cómo es que vau triar aquesta barreja tan curiosa de slasher a época vikinga?
Bueno, la idea original surgió de que yo quería grabar una escena de lucha vikinga, simplemente una escena de lucha, y mi co-guionista un día me dijo, oye, esto mola mucho, ¿por qué no lo ampliamos un poco más? Podríamos hacer un guión, una historia. Y bueno, de esa escena pasó a ser un corto y ese corto pasó a ser una película. Nos dimos cuenta que juntar un slasher con vikingos era algo que no se había hecho nunca y nos pareció una idea magnífica.
¿Y ahora mateix que teniu rodat el curt i ho voleu passar a película?
Ahora mismo tenemos grabado el teaser solamente. Estamos acabando la preproducción, estamos buscando presupuesto. Y bueno, tenemos el elenco principal cerrado y una vez consigamos el presupuesto empezaremos la grabación de la película a mediados de septiembre, principios de octubre.
¿Cuántos diners necessitaríeu per poder fer realitat aquesta pel·lícula? No sé si heu fet el càlcul o fins i tot si teniu un ventall d'aquest pressupost fins a aquest, depenent de les aportacions.
Bueno, estamos buscando por Verkami, pedimos un presupuesto de 22.000 euros, es un presupuesto ridículo realmente, es muy poco dinero. Pero podemos tirar adelante con eso. Obviamente, contra más dinero podremos ofrecer un producto, una película muchísimo mejor, más visual. Y es lo que buscamos, que superar esta meta de 22.000 euros y llegar a los 30.000, aunque sea, para poder hacer una película sin ningún tipo de problema.
Per la gent que no us conegui, què heu fet fins ara? Sou l'equip que integreu aquesta pel·lícula? D'on sortiu? Quina és la vostra formació o passió?
Bueno, nosotros somos estudiantes, bueno, yo ya no soy estudiante, acabo de acabar la carrera de cine de aquí de Barcelona. E hicimos la carrera en Plató de Cinema y todo el equipo técnico, la gran mayoría del equipo técnico forma parte de Plató de Cinema además. Somos todos amigos, estudiantes, hemos trabajado en cortometrajes, algún anuncio promocional de negocios y nos hemos, estamos... Y hemos dicho que ya estamos preparados para llevar a cabo nuestro primer largometraje. Además, creemos que es una película donde no nos flipamos, digamos, es decir, no hacemos ni batallas ni nada por el estilo, son 5 protagonistas y un villano por el bosque.
Sou amants de, del cine de terror o el cine fantàstic en general? Ho dic perquè en el moment que decidiu fer una pel·lícula d'aquest gènere...
Nos gusta mucho, creemos que el cine necesita fantasía. Sobre todo el cine que se hace actualmente en el país, vemos que no tiene mucha fantasía, solo estamos dejando todo a Estados Unidos y demás. Y queremos empezar en este mundo pues, con un género que no se está viendo demasiado. Y además empezando con una fantasía mitológica, digamos, ya que no deja de ser mitología nórdica y creemos que puede tener muy buen gancho.
¿Fareu ruta per festivals?
Bueno, está per veure, pero intentaremos movernos lo máximo posible, llegar a todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar de esta película. De momento tenemos, claro, que iremos hacia Sitges, por supuesto, y empezamos a movernos, pues, Málaga, si podemos, San Sebastián sería increíble, y de los proyectos más grandes, de festivales grandes a los más pequeños.
Doncs ara ja hem conegut una mica més, que és aquest projecte de Berserker, aquesta barreja de vikings i slasher amb una sola pel·lícula. S'ha de buscar aquest finançament en marxa amb campanyes de micromecenatge, però podríem dir que el que costa més amb aquests projectes que es presenten al Saló del Cine és saber quina ha estat l'evolució. Vull dir, sabem quan comença a buscar aquests recursos, però després costa saber doncs, si s'han rodat, si s'han presentat, sí que la gent que els ha votat o que ha passat pel Saló rep una mena d'etiqueta, una mena de contacte de, que suposadament els creadors del projecte es posen en contacte amb ells quan estigui acabat, però de moment doncs, encara no hem rebut informació d'aquests projectes. Llavors, el que hem fet, quan precisament estan preparant aquesta secció sobre Berserker, ha estat mirar què se n'ha fet del projecte de l'any passat. L'any passat, un dels projectes que es va promocionar al Saló del Cine va ser el curtmetratge Maldita, dels valencians Suso Invernón i Juanjo Moscardó, que era bastant interessant perquè presentava la vida d'una àvia, d'una dona gran, que té Alzheimer, però ho presenten d'una manera molt diferent, no? Fantàstic, barrejat amb humor, una cosa així com bastant exòtica i que la veritat és que el punt de partida pintava molt bé. En aquell cas necessitaven 40.000 euros, però només es van fixar el repte d'aconseguir-ne 5.000 a través de Verkami, la resta buscarien per altres vies. En total va arribar als 6.254, per tant va superar els 5.000 euros que s'havien fixat en aquest micromecenatge gràcies a 90 mecenes. Però ara mateix no sabem com va acabar aquest projecte. Sí que us podem dir que els dos directors estan treballant amb el llargmetratge Amor en Polvo, que van començar a rodar el juliol de l'any passat, és a dir, pocs mesos després del Saló del Cine, perquè el Saló del Cine aquell any va ser al febrer. Per tant, no sabem si s'ha pogut rodar el curtmetratge de Maldita, aquest curtmetratge del gènere fantàstic, però sí que sabem que els dos directors, el Suso Invernón i en Juanjo Moscardó, estan treballant en un altre projecte, amb un llargmetratge que és Amor en Polvo i que ja ha tingut bastant ressò. Per tant, què podem dir amb això? Doncs que per una via o per una altra, aquest projecte de micromecenatge, aquesta presentació de projectes en el Saló del Cine, doncs dona els seus fruits, encara que sigui per impulsar projectes diferents.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimeri. L'entrevista.
Què faríeu si la vostra parella morís inesperadament i tinguéssiu la capacitat des de sempre de veure esperits? Aquest és el punt de partida de Postmortem, l'última novel·la de Ricard Millàs, autor de La sombra del felino i de L'hamburguesa humana, a més editor de Sven Jorgensen. Postmortem és una història que es pot llegir en clau de fantàstic, si no creieu en els fantasmes o en les energies, però si creieu, va un pas més enllà i serveix de reflexió sobre el dol i sobre com entren i surten les persones de les nostres vides. Aquesta és la lectura que em fa una servidora veure després de llegir-lo, però ara ho descobrirem amb el seu autor, el Ricard Millàs. Benvingut al Quimèric.
Hola, moltes gràcies.
En diferents entrevistes has apuntat que Postmortem ha estat per tu una mena de teràpia. Com va néixer aquesta novel·la?
Sí, bueno, el vaig escriure en un moment una mica delicat i una mica... Bueno, suposo que pel to de la novel·la és una mica depriment en el sentit de que estava en una època en què tenia un familiar molt, molt a prop meu que estava malalt d'una malaltia, bueno, de càncer, i a mi em va sortir el to d'aquest llibre precisament amb aquest to així que es descriu una mica com depriment, que diuen. Però la veritat és que em va servir, com deies, de catarsi una mica per treure'm una miqueta el mal rotllo aquest de sobre que portava.
Perdoneu que fora de guió. Pregunta, és cert que tots els escriptors estem preocupats per la mort?
Jo et puc parlar per la meva experiència. Bueno, amb el pas dels anys sí que sí, sempre t'hi vas preocupant una miqueta més, i quan toca éssers que estan molt a prop sí que hi penses més, i penses una miqueta més. De la manera que les teves creències comencen a ser una miqueta diferents també, perquè sempre esperes que hi hagi l'escletxa d'esperança una miqueta, amb el sentit de que molta gent pot creure que la mort s'acaba tot, i altres que creuen en altres camins.
Clar, tu mateix has dit, pot ser depriment. No sé si llavors dones la raó a la gent que ha dit que és depriment el llibre.
Bueno, el to és el to que em va sortir, com en el moment en què jo el vaig escriure em va sortir així. També el que volia reflexar era una mica l'aura del black metal, també, que trobo que apagava molt amb el tema d'esperits i tal, perquè a mi és una música molt fosca, no? I anava totalment d'acord amb el tema d'esperits i morts i totes aquestes coses.
Sí, ara parlarem de black metal, perquè és una barreja tot molt, molt curiosa,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però tu creus que amb aquesta història doncs, pot servir a altres persones que es troben en una situació similar a la teva, o fins i tot com a procés personal del dol? Perquè, clar, llegis aquest llibre i t'adones de les reflexions, no?, que fa una persona que sent que l'altra persona ja no hi és. Vull dir, serveix per algú que s'ha mort, però també podria servir per qualsevol persona que se'n va de les nostres vides, no?
Bueno, podria ser. Algunes reflexions sí que estan enfocades d'aquesta manera, però d'ajuda, no ho sé, ja dic que és més, per mi va ser una ajuda per mi personal a l'hora d'escriure'l. De fet, amb tots els poemes i novel·les que he escrit, sempre és una miqueta d'ajuda, no?, de treure't una miqueta el mort, per dir-ho d'alguna manera, de sobre, no? Una miqueta, aquesta incomoditat a vegades que sentim, doncs almenys els artistes podem expressar-nos d'aquesta manera, que a més de ser una expressió, una manera d'expressar-nos, és també un com una mena d'un petit renaixement interior.
Volies fer una novel·la del gènere fantàstic o de terror, i l'element del fantasma és només una excusa per poder explicar altres coses?
No, la meva intenció no era fer una novel·la de terror. De fet, quan vaig fer L'hamburguesa humana, i quan escric també altres llibres que han de sortir, jugo amb aquests elements obscurs perquè poder jo dintre tinc un puntet una miqueta fosc, i són els temes que a mi són més còmodes d'explicar. Per exemple, a mi més còmode parlar sobre el tema dels esperits, sobre el tema de bruixeria, que, per exemple, sobre unicorns que vomiten arc-iris, no? Per exemple, per mi és més fàcil, m'hi trobo més còmode jo amb aquest àmbit. Llavors, els faig servir com a excusa, com deies tu la pregunta, per parlar d'altres temes i parlar de les preocupacions que tinc jo i de les preguntes a les quals els hi dono voltes.
Clar, però llavors el gènere fantàstic és una conseqüència, no?
Sí.
O quan t'asseus a escriure no penses en quina etiqueta se li podrà posar, no?
No, de fet jo sóc bastant contrari a les etiquetes, no hi penso. I a més, quan començo a escriure una novel·la o algo llarg, de fet no sé mai ni el que passarà, i sempre intento jugar una mica amb els conceptes, tinc en ment dos o tres conceptes i dic, escriuré sobre aquests conceptes, li començaré a donar voltes i ja surt el que ha de sortir. Vull dir, no estic jo abans preparant-me dient, bueno, escriure una novel·la sobre espiritisme i black metal, no, dic, vaig a començar a escriure el que surti, el que surti.
És que dit això és com molt heavy, no? I mai més ben dit, no? Vull dir, clar, aquesta barreja,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
de dir,
sí.
Ostres...
Sí, 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 vaig juntar...
O et surt sol o pot quedar una cosa superestranya.
Bueno, jo de fet no tenia pensat ni que em publiquessin aquest llibre, i vaig tenir sort que Editorial Base, doncs, gràcies al David Aliaga, que és una persona una mica propera, ell també escriu i ens coneixem una miqueta i ell es va interessar per... Jo penjava fragments també a xarxes socials una miqueta, a ell li van agradar, va llegir, havia llegit alguna cosa anterior meva, li va interessar i va dir passa amb aquesta novel·la i la va sortir publicada.
O sigui que et van venir a buscar.
Sí, 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 una miqueta sí, va ser així, sí.
Ostres, doncs això també deu ser poc habitual, no?
Sí, em va passar també amb el llibre de la sombra del Felino. Jo penjava els poemes a un blog i em va contactar un editor, el Daniel Ramos, de Versos i Reversos, i em va dir que em volia publicar un llibre. Jo és que a vegades no soc gaire de buscar jo editors, a vegades em surt una miqueta així per potre, podríem dir.
Els hauràs de dir als altres autors com ho fas, perquè segur que molts et tenen enveja ara mateix.
Bueno, no sé, espero que no, però bueno, cadascú té els seus camins i els contactes que té, i a mi em surt així.
Sí. Doncs, tornant al contingut del llibre, el protagonista del llibre pot veure morts des de sempre, des de petit, però es medica per no fer-ho.
Sí.
Això és una crítica cap al sistema sanitari, que de seguida qualsevol persona que té alguna capacitat o que veu coses que l'altra gent no veu tiren per la medicació?
Podria ser també, tot i que no era la meva intenció, però pot ser que sí, el fet de medicar-se que fa que no estiguis tan sensible podria ser, en el cas del personatge del llibre, que no ve, ell no veu els esperits perquè es medica, perquè no està tan sensible, se li castren algunes habilitats que pugui tenir, i amb altre tipus de persones que tinguin unes altres habilitats, potser, o unes maneres de desenvolupar-se o de ser, també pot ser castrat per aquestes químiques que avui en dia està molt de moda receptar, o tens qualsevol problema, una mica ansietat del que sigui, pam, pastilla.
És que clar, sona, quan llegeixes el llibre, hi ha aquest punt de negativitat, no? cap a la medicació, cap a aquesta via, no? I sembla també una reflexió, no?, de com viu la gent aquestes capacitats.
Sí. Potser a vegades em surt sempre el to irònic o de crítica, a vegades sense voler-hi em surt sol. I jo és que a vegades pot semblar increïble, però no em sento conscient. A mi, jo quan escric, ho faig molt ràpid. Escric per sessions de 3 pàgines si faig una novel·la i trigo una hora o així. Quasi mai corregeixo, i a vegades és com si després em torno a llegir el que jo he escrit i és com si dic, ostres, jo he escrit això.
Com si hagués escrit un altre, no?
Sí. I llavors, pot ser que sí, jo dintre meu tingui aquestes preguntes que em formuli, de que siguin una crítica, per exemple, això el que parlàvem ara, d'una crítica al sistema que hi ha ara de medicar la gent així per qualsevol cosa que tinguin. Potser és algo que tinc dintre meu, una reflexió que tinc dins meu, i em va sortir així una miqueta sola.
No sé, és que estic preguntant coses també, les sensacions que a mi m'ha donat com a lectora,
sí.
Potser perquè també compartim visió, no, en aquest tema.
Sí.
Vull dir que si en algun moment també, dius, has passat d'una lectura, has anat més enllà, digue-ho, tampoc cap problema.
Vale, d'acord.
Els personatges de la novel·la són molt diferents al normal. Per exemple, la Susi, la noia de qui s'enamora el protagonista, és culturista i el seu cercle d'amics és bastant peculiar, molt fan del heavy metal i amb interessos per la màgia negra. Per què has triat aquest tipus de personatges?
Bé, jo fa com un parell d'anys vaig començar a interessar-me molt per la música black metal, sobretot per un grup que es deia Bursum, perquè volia conèixer una mica el que era el metall extrem, no? El que era grups una miqueta més enllà del heavy clàssic que coneixem tots i música més extremada. I, bueno, es relaciona també una miqueta la música black metal, també té la seva part espiritual, i també té la seva part tradicional, no? A mi m'interessava més la part espiritual, que sempre es relaciona llavors amb lo negre, lo foc, Satan, etcètera. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a interessar-me per la música, vaig barrejar el concepte de culturisme també perquè vaig començar jo a anar a un gimnàs i em vaig començar a interessar per lo que és fitness i musculació i tot això. I vaig barrejar els temes. També m'atreia molt la figura del culturisme de la dona culturista, perquè sortia totalment dels patrons estètics i tal, que sempre es considera que la dona no ha de ser tan forta en el sentit de fer musculació i tot això. Jo trobo una bajanada, cadascú ha de fer el que li dongui la gana. I m'atreia una miqueta la figura de la dona culturista. I la vaig voler barrejar amb l'espiritisme i amb la música black metal, també.
No, és que a més el protagonista, quan parla de la Susi, parla de la Susi com si fos quasi una deessa, no? Quan
sí.
El que dius, el que expliques d'ella físicament no és gens dintre del cànon.
No, però ell, bueno, el protagonista sempre també té una part una mica de qui escriu, no? I... ja et digues, la, a mi m'atrau aquest tipus de, d'esquema físic que se surt una miqueta de la mitja, m'atrauen les coses que se surten una miqueta de la normal i vaig voler incloure la figura de la dona culturista també.
Reivindica?
Potser també, sí, sí, sí.
Una mica de tot, no?
Una miqueta de tot, exactament.
Dèiem personatges curiosos, personatges estranys, i ara tu deies que et sents atret, no?, perquè se surt de la norma.
Sí, sí,
has
sí.
Conegut gent a la teva vida real que s'assemblin a les persones, que, sí. Els personatges que llegim a Postmortem?
Sí, sí. He parlat inclús amb gent del gimnàs. Allà hi havia una noia argentina que és superforta, ella, degut a l'alimentació i a l'entrenament que tenia. I bueno, doncs jo li anava fent preguntes i tal, i ella sempre em deia, somos lo que comemos, deia, és a dir, jo tinc aquest cos, a part de pel gimnàs, per també el tipus d'alimentació que tinc. A mi em semblava increïble, perquè potser una noia que tindria, no sé, un 6% de grasa corporal, vull dir, el Bruce Lee tenia un 2% només, vull dir, em semblava super magra ella, o sigui, una manera, un cos... que a vegades se surt una mica, a vegades sembla sobrenatural, perquè se surt una miqueta de les persones que estem acostumades a veure pel carrer i tot això.
Com més estrany és un personatge, més fàcil és explicar alguns comportaments que a la gent normal no serien creïbles pel lector. Per exemple, sense fer spoilers, al final de la novel·la tindria sentit amb una persona normal?
Al final, sí. De la novel·la, sí.
Persona normal, persona del montón.
Bueno, jo vaig anar directament... és una mica fort, al final. Però jo el que vaig fer, jo el que volia era emular, en forma de novel·la, en forma de ficció, un crim que va ocórrer de veritat.
Ah, sí?
Sí, a Noruega, amb els components... De fet, van fer la pel·li fa poc, es diu Lord of Chaos, i parlen d'un crim que va haver entre un component d'una banda de... com es diu ara? Bueno, existia la banda de Burzum, que és l'home que va assassinar a un bateria, allà un cantant, d'una banda que es deia Mayhem, que també era noruega, per temes d'enveja.
I... que diria que Lord of Chaos el van poder veure a Molins de Rei, si no m'equivoco, la pel·lícula.
Jo no la vaig
veure, però companys del programa sí.
Sí, sí, és probable que la fessin
allà. Que deien que és molt, molt impactant, no?
Sí, tot i que els puristes d'aquesta música i seguidors d'aquests grups diuen que, bueno, no s'assemblava gaire. Però, bueno, a mi la pel·lícula no em va desagradar, a mi sí que em va convèncer. I mostra molt bé el crim que va fer el cantant del grup Burzum per enveges, tot era enveges, al llarg de la pel·lícula es va veient tot, que sempre tenia molta enveja cap a la figura que va matar, que era l'Euronymous, que era el cantant de l'altre grup. I volia simplement relatar això, volia relatar de la mateixa manera el mateix crim, però barrejant-hi espiritisme.
No volíem fer l'espoiler del final, però ja se l'ha fet ell sol, eh? Jo no digo
sí,
anar.
Sí, però bueno.
Igualment això no vol dir pas que ens l'haguem de llegir.
Exacte, exacte.
Home, és que al final no és tan important el final del llibre, sinó el procés i el diàleg interior del personatge, que tot el que ell va pensant, no? I com al final es troba amb la Susi, no?
Sí, per mi sempre és més important la manera que s'explica que no l'argument o el final que tingui, no? Per exemple, jo tinc alguna novel·la o relats que els finals són molt absurds i inclús alguna vegada m'ho han dit i dic, és que no té importància. Per mi, vamos, personalment no té importància el final, sinó com te l'expliquen.
A més, la manera que l'expliques no és gens convencional, tampoc, no? Les estructures de les frases, la manera d'anar saltant d'una cosa a l'altra i tornar...
Sí.
Clar, quan comences estàs completament perdut i et vas trobant a mesura que vas avançant el llibre,
sí,
no?
Sí, al principi inclús m'ha dit gent que es perd i tal, però això és perquè em faig molt flashback sempre i salto sempre amb el temps amunt, endavant i endarrere, com una cinta de caset que la fas rebobinar i passa endavant i li dones el pla i jo igual.
Al final recorda més a com pensem la gent, no? Que no pensem d'una manera lineal, sinó que anem saltant d'una cosa a l'altra i després tornem, no?
Sí, exacte. A mi el que trobo moltes novel·les és que estan moltes fetes com a vegades sembla d'un patró semblant, i jo trobo que no, es pot jugar amb el llenguatge perquè és lliure, llavors podem explicar de la manera que vulguem.
La manera com es coneixen els personatges també és curiosa, almenys poc convencional. Tot i això, no és forçada. Tenies clar aquests tipus de detalls quan vas començar a escriure o t'ho vas anar plantejant o t'ho van anar dient els mateixos personatges?
Va ser els mateixos personatges que jo anava narrant, que a vegades inclús, per exemple, el capítol 1 no sabia que apareixeria un personatge al capítol 3. Jo mateix, la manera d'anar pensant i d'anar traient les meves reflexions. Així va ser com una miqueta com vaig construir la novel·la, si és que se li pot dir construir, perquè més o menys sembla
deconstruïda.
Jo crec que inclús la novel·la podia ser com un puzzle, que si comences a agafar capítols i els vas movent de lloc, també podia funcionar una miqueta.
Home, com a exercici de classe de literatura també seria interessant, no?
Sí, sí,
agafar
sí,
les pàgines sueltes i tornar-les a muntar, la mateixa història,
sí,
no?
Sí, 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 jo crec molt en aquestes coses. Es pot jugar molt amb el llenguatge.
Abans de... Acabes de publicar Postmortem com a autor,
sí,
però tu també ets editor i havies passat pel Quimèric aquí. Doncs com ha estat treure't el barret d'editor per un moment i posar-te'l d'autor? Perquè, clar... Suposo que quan un és editor també agafa unes certes dinàmiques o una certa visió, no, de la literatura.
Sí, bueno, jo ho relaciono tot moltíssim, així que no em costa gaire passar, canviar-me la jaqueta ràpidament, inclús quan estic editant, que estic corregint un text i tractant-lo, allí també jugues una miqueta amb els començaments que has obtingut quan has escrit. Llavors... que al final és intentar que la narració funcioni, no? I quan estàs escrivint i fas les revisions, si les fas, clar, o a mesura que escrius ja fas les revisions automàticament, m'estàs treballant el text. És a dir, que per mi s'assembla una miqueta.
Ja ets una mica autor i editor alhora, no?
Sí, 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 sí.
Però ets més crític amb tu mateix que fa 5 anys, o no? O més o menys...
No, crític no. El que sí que he mirat de relats i coses que he escrit anteriorment i trobo que tenien menys força que les coses últimament. I simplement això. Però més crític no.
L'últim cop que et vam tenir aquí al Quimèric anaves acompanyat per l'Albert Franquesa per presentar Barcelona Minute World.
Sí.
D'Esbergson, que feia una pausa com a editorial.
Sí.
Però fa poc hem vist nous títols. Com va el projecte?
Bé, la veritat és que vaig a un ritme lent, però segur, no? Com l'amic de l'Espidi González, aquell que deia lento, però seguro. O sigui, vaig fent... ara, recentment, fa abans de Sant Jordi, vam treure el Cimèria, en el qual allí participo en un relat, i ara trauré un altre llibre, que ja l'estic a punt d'enviar a impremta, que es diu Animales Lunáticos, que tracta, és allò, és terror puro, i tracta bastant el que és el fenomen de les superllunes, que últimament s'ha posat de moda, que últimament s'anuncia molt... Tal dia hi haurà superllunes, luna roja, sangrante, etc. I tracta moltíssim aquest tema, no? I també ara mateix estic jo traduint un llibre del valencià al castellà, que de moment no puc desvelar gran cosa, però ho trobo molt original, no? Que tracta una miqueta... també un tema que hi estic bastant ficat últimament, que és tema ovni també.
Però, fins aquí
puc arribar, no puc dir gran cosa més.
No et deixa l'estat parlar-ne més dels temes ovnis, oi?
No, però últimament n'estic ficant molt bastant gràcies a un projecte editorial que es diu Reediciones Anòmales, que està traient textos d'escriptors i autors americans dels 60-70, i m'està interessant molt el fenomen. Inclús m'he obert un blog que es diu La Universitat Invisible, i allí jugo també amb la manera de narrar, com si fos escriptura automàtica, i escric relats omnis, però també així d'una forma una mica peculiar.
No, Déu-n'hi-do, després de la pausa, que tampoc fa tant de temps, quan sí. has tornat amb més força, no?
Sí, sí, suposo que aquesta pausa em va servir per agafar forces, sí. Sí, sí.
No, que clar, fins i tot havia estat en dubte, no?, si seguiries o no.
Sí, no sabia si seguir, però és bastant... hi ha també molta competència, estan sortint moltes editorials també semblants i molt petites, i és difícil, no?, i t'has de buscar un nicho. Jo sembla que inclús amb els últims llibres que m'han enviat... amb els últims documents i arxius que m'han enviat, estic començant ja a trobar el meu nicho i a poder ja etiquetar una miqueta, tot i que sóc contrari a les etiquetes. Estic començant a trobar l'etiqueta ja del que pot ser Sven Jorgensen una mica, que són...
I quina seria?
Són narració, sempre són barreges d'estils i barreges de narracions, és a dir, que poden barrejar dos elements, com de la primera, un dels primers llibres que es deia El Grial dels Vampiros, que barrejava la novel·la negra amb vampirs. Ara, doncs, estic trobant també barreges, com per exemple el de les superllunes, que deia que és un fenomen, no sé com dir-ho, astronòmic, pot ser? Fenomen astronòmic amb el terror. Amb aquest llibre d'Omnis també es barreja també amb un gènere també molt interessant, que està, es porta avui molt en boga. És una mica el que faig també amb els llibres quan escric, que barrejo també diverses coses. I seria una editorial de narracions així que barregen gèneres.
Si em permeteu, li posaré un nom. Ecleptobizarro.
Doncs pues mira, doncs podria ser que sí, no està gens mal dit. Sí, sí.
Home, allà per competir amb l'Orsini Press, no?
Ells fan bizarro, ell fa Eclipto Bizarro.
Bueno, sí, sí, podria ser. Bueno, els de Lugo jo que també és un bon amic i a mi m'agrada molt que està traient. Últimament sí, està treballant moltíssim i...
Es pot llegir més d'un llibre a l'any, ho diem així en general.
Sí.
I com està sent la relació amb totes aquestes editorials petites que comentaves? És una relació de competència o més o menys us ajudeu precisament perquè aneu a públics molt diferents?
Competència jo no ho crec, jo almenys en el meu cas no intento no fer, inclús quan ens reunim a Sant Jordi i tots allà, jo inclús intento ajudar amb ells a vendre algun llibre, no? Em poso per allà al mig i si alguna persona s'està interessant, dic, mira, aquest llibre jo l'he llegit i està molt bé, no sé què. També ens comprem llibres entre nosaltres, també, però no perquè...
No per quedar bé
ni per ser amics, sinó perquè realment fem coses afins i que ens interessen. Uh-huh. Tanmateix com a Mermenaute, amb Orsini, ara amb una editorial d'assaig nova que es diu L'Oviente Ediciones, també, que ha tret dos llibres només, resta un tercer. També estan els d'Edicions Sec, també, que és la part ja més fantàstica en català, que trobo que també fa molt bona feina. Uh-huh. I amb Cuell Ediciones, i bueno, també... Tots, entre tots, ens hem ajudat. Jo crec que ens ajudem una miqueta.
Tot sigui per alimentar el fantàstic, no? Entre tots.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Ricard Millàs, per passar pel Quimèric. Et convidarem un altre dia per poder parlar de Cimèria, que segur que és un projecte molt interessant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha estat un plaer.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. Les sèries del Fantàstic.
Sergi Castanyer, benvingut al Quimèric.
Moltes gràcies, Karen.
Amb aquesta música dona gust començar la secció, eh?
Home, és una música molt retro, eh? Perquè estem parlant... La música és dels X-Men, però no parlarem dels X-Men.
No.
A mi recordo el Chico Bayo.
Bueno, és que són els 90, és la ruta del bacalao i...
El que dones aquí un ritmillo interessant, no?
Ah, sí. És que avui tenim la sèrie, té molt de ritme. I com dèiem, no són els X-Men, però són com uns cosins propers. I són els
la versió russa.
Russa, bueno, és una miqueta com Netflix, no? Que és allò de multicultural.
Sí, Netflix mola, diuen. Sí,
que són els nois de la Umbrella Academy. Mm-hmm. L'acadèmia del paraigües.
Algo és una Rihanna?
No, de moment no.
LL, no?
És d'aquelles coses que en anglès queda millor.
Sí.
No, perquè l'acadèmia del paraigües, doncs bueno, no?
L'acadèmia del paraigües.
És que està a Galícia.
És una sèrie de superherois que és la revelació de la temporada amb permís dels Titans del DC Comics. Mm-hmm. Crec que era l'Alfonsi que l'ha vist.
El Titans sí, Umbrella no.
Jo Umbrella sí, Titans no.
Titans no m'acaba de fer el pes. Bé, però...
Jo he de dir que Umbrella em feia com mandreta pel concepte de nens superherois, que era com... Ai, però no va per aquí la cosa.
Sí, és veritat que les imatges que fiquen són de nens amb superherois.
Ah, si fem spoilers, marxo, eh?
No,
vale. Et venen així, l'anunci de la sèrie són uns nens així...
Jo recordo un mono, l'anunci.
També.
Un mono amb traje.
Sí, és que parla.
Sí. I no és polític.
No. Cosa rara.
Per la diversitat.
Doncs sí. La podeu veure a Netflix o per via pirata i preferim, naturalment, la primera per qüestions còmodes, sobretot de...
S'ha
de
recolzar
l'indústria. El Roger hi arriba a l'altra banda de la peixera.
No heu sentit la trupció.
S'està parlant poc de la samarreta de Sergi Castanyer.
Ah, bueno, avui portem Stranger Things.
Sí. Després et farem una foto per penjar-les al Facebook.
Molt bé, totes.
Movides totxes, és veritat.
Sí, és la traducció a un llibre.
Està basat en el còmic escrit per Gerard Way i dibuixat per Gabriel Ba i està formada, de moment, per tres sèries limitades. Mm-hmm. La primera, que és la que adapta aquest art de Netflix, que és The Apocalypse Suite, o sigui, el tratge de l'apocalipsi. Mm-hmm. La segona sèrie seria Dallas, que seria... Se suposa la segona temporada.
Si segueixen, no?
Si
segueixen.
No, la confirmen.
Ha confirmat ja?
Sí, Dallas com la sèrie...
Dallas!
Com el... No com el youtuber. No com el youtuber, sinó com la sèrie antiga de...
El Culebrón.
El Culebrón.
El serial.
Sí.
Dallas!
I la tercera, que seria Hotel Oblivion, que aquesta, com de moment no hi ha ni tercera temporada, és com, bueno, està allà.
Ja vindrà, no? O si és carpé.
A més, és de l'any passat, o sigui que realment és...
El que està pensada, però, que Jo crec que ja vam pensar, per si no té èxit, queda molt tancada la primera temporada.
Doncs mira que hi ha molta gent que em va dir és que no pot acabar així d'oberta la temporada. I vaig dir...
Però és un obert tancat, no? Sí, ara sí. Queda una paradoxa, però és no, d'aquelles no, de... Ja... Deixem un fil per estirar, però si acabés així tampoc no et quedaria aquell mal gust de boca de dir què heu fet.
Hi ha finals oberts. És una forma d'acabar, amb un final obert.
Sí, però no és com Los Retornados, que acaba amb una acció que ha de seguir la següent temporada i no existeix la segona temporada i mai la fan.
No hi
havia
Los Retornados, però em veig una miqueta com acabava... No,
la van suspendre quan, amb una escena que havia de seguir la següent temporada. Aquests típics de continuarà, continuarà. I després no hi ha continuació.
Ja Lost ho feia molt, això d'acabar la temporada amb un capítol que deixaven a mitges i continuava la següent temporada. Cosa que he estigat sempre en compte de fer aquest tipus de cliffhanger en generals.
La gràcia d'Umbrella Academy és que la podem veure, agafar una marató un diumenge sencer, sí, veure-la d'una sentada.
Tot i que els dos primers capítols són una miqueta que... Sobretot el primer, que és com molt...
És
allà,
més dens.
Dens. La resta tenen el ritme i comencen a... O sigui, no decau. O sigui, comences a veure-la i dius, no, necessito més.
Mm-hmm. És com el conte de la criada, que no ha d'acabar el ritme.
No. Bueno, és que mai
arrenca. Ja torna a sortir el conte de la criada.
És que quan parlem de ritmes...
Tenim ganes que torni la segona temporada,
sí,
la tercera temporada.
Sí, em sembla el 5 de juny, però bueno.
No ens desviem, que avui estem molt dispersos.
De què va la sèrie, suposo que ens preguntareu.
Jo no, doncs, però...
L'Alfons ho pregunta.
Sí, doncs, va, pregunto.
Doncs ens expliquen que l'any 1989... O sigui, 3 anys després del meu naixement, suposo que som una queta de,
sí,
dels 80.
Sí, sí.
43 dones donen al llarg de tot el món, donen al mateix moment, no estan ni embarassades ni res, però donen llum a 43 nens.
O sigui, ningú no tenia bessons.
No, no.
Vale.
Es veu que no. Que...
Ni ningú no va parir plaços.
No, pensa que no estaven embarassades. De, o sigui, cop s'embarassen,
sí, i pareixen.
Ara mateix
imagina't, estic aquí parlant i la Karen diu, ostres, estic de part.
Déu no ho vulgui, sisplau. No, aquella escena ja fa que t'enganxis com a espectador, perquè dius, què és això?
És que és molt impactant, a
més. De moment no ho han explicat.
Ja, de moment...
Potser coses... no ho ha explicat mai, però bé.
Bueno, ja ho veurem. Això és la quarta temporada.
El cas és que neixen aquests nens i un multimilionari doncs, va pel món a l'estil Florentino Pérez dient, anem a comprar nens, no? I al final d'aquests 40 i pico es queda amb 7. O sigui que dius, bueno, un fitxatge una miqueta raro, però, bueno...
No
dures negociacions...
Sí, sí. Set persones que han dit, oh, mira, aquest nen que m'acaba de néixer, no sé de d'on ve...
Com l'Angelina Jolie i el Brad Pitt, no? Van anar pel món comprant nens.
Però pensa que aquests sí. L'aniversari surt car, perquè tots 7 fan anys el mateix dia,
llavors...
El mateix
llavors... dia, sí, sí.
Sí, però amb una festa potser ho remates tot, ja.
I què fan aquests nens? Doncs, com ell preveu que aquests nens seran especials... fa una espècie d'élite de superherois per intentar, doncs, fer les coses de superherois.
Una acadèmia per a niños superdotats, el Xavier.
Sí, exactament. Per això deia que eren els cosins germans dels X-Men. Llavors, parlem d'aquests 7 personatges. El número 1 és el Luther Hargreaves, que és el Space Boy, l'home que és com un tanque de tio. Que, a més, veurem com aquest home està a l'espai, no sabem ben bé per què, però al llarg que avanci la trama, doncs veurem que és un tio que, diguem, que és un híbrid entre...
Sense spoilers.
Sense spoilers, però és, diguem que té...
Té superpoders.
Sí, superpoders, però...
Però físicament ja t'impacta quan el veus.
Sí, vale. perquè diguem que té uns braços d'allò de porter de discoteca.
Híbrid entre persona i armari empotrat, no?
Exactament.
Quasi, quasi.
Però molt l'armari empotrat.
Més empotrat, més armari que no pas la persona.
El Sergi ha dit, el número 1 és perquè, clar, aquest multimilionari no els hi diu ni pel nom.
No,
diu número 1, número 2, número 3...
Ben fet. Sí.
De fet, el multimilionari per criar aquests nens el que fa és agafar un robot per que els tracti com a mare i ella directament doncs, fa les tasques administratives.
Bueno.
Directament no exerceix ni com a pare, només com a professor Xavier.
Ah, està bé, està bé.
Després tenim el número 2, que és el Diego Hargreaves, el que té arrels latinoamericanes, que és, diguem, l'únic que quan ell és ja gran continua amb aquest afer de justicier de la nit. El número 3 seria l'Alison Hargreaves, que aquesta és, jo crec que és un dels poders que més m'agrada, perquè és el poder de... de suggerir coses. Per exemple, o sigui,
ell, ostres, qui el tingués, eh?
Qui el tingués, sí, perquè és una dona que diu, corre el rumor que...
I el que ella diu es compleix a l'instant.
Ah, està bé, sí, eh? Sí.
I clar, ella doncs, ho aprofita doncs, per ser estrella de Hollywood i tal, igual, que dius, oh, que maco, no? Que...
Sí, sí, però fins que arriba el moment que veu que la seva vida no té molt de sentit, no?
Aquesta ve que tots aquests personatges tenen poders, però tenen, com totes les coses, tenen la seva part bona i la seva part dolenta. Per exemple, ella sí, té la seva vida arreglada, però el marit la deixa perquè veu que utilitza els seus poders per coses, doncs, com per exemple... parla amb la seva filla, doncs, per exemple, si es té una rabieta...
De que la nena s'adormi, no?
Perquè s'adormi, doncs, corre el rumor que t'endormiràs. I la nena s'adorm.
Jo crec que una de les gràcies de la sèrie és que no va només de superherois, sinó de mancances emocionals de nens que no han tingut cap mena de suport de petits, que han crescut pensant que són extraordinaris o no, perquè hi ha un personatge que no, i com t'impacta això a la teva vida, el que tu creus que ets i el que no ets. No?
Exactament, perquè a més són una miqueta allò d'una com de família desestructurada, realment.
Sí, totalment.
Perquè, realment ells tots tenen tares. O sigui, no
perquè
hi ha cap
a més el que els hi fa de mare és un robot.
Sí, sí.
Està bé, això.
Que...
Tu penses que allò tenia en ment fer tindre la nòvia un robot, o sigui, és el següent pas, no?
Exacte, sí.
Després tenim el número 4, que és el Klaus Hargreaves, que és aquest pot parlar amb els morts, però com deien...
Jo també, però no em contesten.
Ah, no, però ell el contesten, ell de fet li venen, i després per aquestes visions ell el que fa és drogar-se, bàsicament.
Per intentar capar aquesta sensibilitat.
Sí, jo, aviam, jo crec que si tingués aquest superpoder acabaria igual, allò de dir no, intentar evadir-te de la realitat.
Clar, almenys... has de madurar molt per poder portar això amb dignitat.
Clar, i ella, el pobre, està superat per aquests superpoders. Després tenim el número 5, que és el meu favorit, que és el The Boy, o sigui, el nen, que és el que pot viatjar pel temps. Llavors, aquest és el nen, perquè ella arriba en salts temporals fins que arriba a l'apocalipsi. Llavors, ja part de la trama és que ell torna d'aquest futur dient...
He vist l'apocalipsi
i passarà d'aquí a 3 dies. O sigui, que és allò de... Hem de fer el que sigui per evitar que el món se'n vagi allà...
A Norris.
A Norris, exactament.
Però que també té gràcia que veus el nen amb mida de nen i tot...
Sí.
I té 50-60 anys, no?
Sí,
en realitat.
Perquè a part parla com un senyor de 50-60 anys. O sigui,
té bastanta gràcia aquest moment.
I després tenim els dos últims, que són el número 6, que diguem que no, que té com poders, que, com tentacles a l'estil hentai per atrapar gent.
Però, sí, però l'estil hentai s'atrapa d'una altra manera.
A més és l'asiàtic, sí. És asiàtic, però està mort. O sigui que és una miqueta... Té una relació estranya amb el que pot veure els morts, perquè és allò de... Està, però no està. I després tenim la número 7, la Vanya Hargreaves, que la interpreta Helen Page fent de Helen Page a una pel·li de una sèrie de superherois, i que aparentment no té poders. I naturalment, aparentment, perquè...
A mi em fa molta pena aquest personatge.
Sí, perquè a més és una persona que, com està tan complexada, doncs el pare li diu, agafa el violí i practica.
Fes algo, nena, perquè tu de poders no
tens. I és una nena prodigi del violí, i arrel d'aquest estil de tocar el violí, doncs coneixerà un noi que al principi és com una miqueta més nerd, diu, ai, que maco. Però aquest tio, doncs, no té...
Bueno, no és oro todo lo que reluce, eh?
Exactament, sí.
Sí, sí. Clar, és com una trama paral·lela, per dir-ho així.
Està bé.
Sí. Clar, a mi m'agrada també l'ambientació així com més fosca, no?, que té la sèrie amb l'apocalipsis
sí.
I tot.
És que molta gent em diu, és com els X-Men, però sinistres.
Amb Terminator.
Però, clar, jo, aquesta part ja l'hem vist als cinemes amb Logan, o sigui, sí. Que realment no és tant, però podia ser, o sigui, la manera de definir-la seria uns X-Men amb personalitats, doncs, molt asocials, i que tenen aquests problemes que jo crec que tothom es pot veure reflexat a la petita pantalla.
És que clar, hi ha moments que quan veus les mancances de cada personatge que dius, és que us mereixeu una hòstia cada un, perquè...
Sí, perquè hi ha alguns que...
És que a veure, saps? Que actuen com a nens mimats encara que ja tinguin 30 anys, no? I és com si no haguessin après res.
Bueno, això a la realitat no passa, no hi ha gent de 30 anys que actuï com a nen mimat.
La sèrie ho exagera més i llavors dius, amb els poders que tens també podries haver fet un salt endavant també en consciència, sí, sí, però bé.
Sí, perquè els poderosos són gent molt adulta i molt, molt madura.
Bueno, quina llàstima que els oients no poden veure la teva cara de... Sí. No. Va ser que no.
Que diuen de perro salsitxa, no?
No, però de fet el que està bé, perquè per exemple el pare també té moltes mancances i al llarg de la sèrie vas veient que com que sí, que és un pare molt absent, però que realment
millor que ho sigui.
Sí,
la imatge que tens del pare va evolucionant al llarg de la sèrie.
Exactament.
I no a millor.
I el robot què, bé?
El robot molt bé. Bueno,
molt sí, càndida.
És molt càndida, i tu que ens parlaves del Po, que és aquest mico intel·ligent que fa de majordom i que gairebé és la part paterna d'aquests nens. O sigui que, de fet, quan ells
el pare
parlen,
que la sent com un professor, no? Com qui dius.
Sí. El pare és com el cap dels X-Men, que dius, tal dia aquí al banc estan atacant i tenen que defensar els interessos del banc.
També fa molta gràcia el fet que enfoquin el tema del merchandising.
Ai,
que no,
sí.
Que això, no sé, jo no ho he vist, no veig moltes coses de superherois, però jo no ho he vist en altres sèries o pel·lis, de... Hi ha aquests superherois i fem tot de samarretes, ninotets i tal, dins de la mateixa història de, com que soc molt fan d'aquests superherois i vull la col·lecció de ninotets limitada. I, clar, és curiós el
clar,
tema.
És que jo crec que ni els X-Men hi havia allò... Perquè ell sí que el pare té una espècie d'habitació en ple de merchandatge, sí, i de ninots de tots els seus fills.
Clar, és molt graciós, això.
I a més, ahir es veu, hi ha una escena que es veu com va comprant coses que fan els seus fills per tenir-les allà, coses que fan els pares normals, però clar, són merchandatge de superherois.
Els Vengadors sí que hi ha algo.
És veritat.
Perquè el nom que m'ho es diu el personatge que volia que li fermés les cartes del Capità Amèrica al Capità Amèrica.
Clar, però el tema de les figures aquestes que a més són supercares, jo mai no ho he... O sigui, no ho he vist.
Perquè els Vengadors es basen a... O sigui, quan fas aquest sketch són cartes dels anys 50, clar, coses d'aquest tipus, 40, 50.
Mm-hmm. Clar, és una altra època.
Ara estem a l'època més actual, per tant ja sota figures. Mm-hmm.
Doncs què, recomanes que estiguem atents de la segona temporada, els que ja l'hem vist?
Sí, i si té l'edició i la música que té aquesta primera temporada, perquè la primera temporada, el que és música, el que ja estem escoltant
ara, sentint, sí,
és, però 10 de 10, o sigui, sí, allò de després, estar amb el Shazam i veient, ostres, mira, me la baixaré per després escoltar-la.
Sí, 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 la veritat és que val molt la pena tot, vull dir, audiovisualment és una joia. I no sé si els còmics també estan a l'alçada.
No els he vist, però això diuen que sí, que
haurem de buscar-los.
Ho haurem de buscar, sí, sí.
Doncs gràcies, Sergi Castanyer, per passar un dia més pel Quimèric.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
Hola, soy José Antonio Serrano de Sabadell Comics y vamos a repasar unas cuantas novedades que se han publicado en las últimas semanas relacionadas con el género fantástico y que seguramente sonarán de otras adaptaciones a otros medios también. Empezaremos con El puño de la estrella del norte, que es una serie de manga de los años 80 en Japón y que aquí fue uno de los primeros títulos de los años 90 que nos llegaron desde las primeras ediciones de manga y que fue muy popular en su momento también. Es un mundo postapocalíptico con una estética muy ochentera, con los personajes con el pecho descubierto, con hombreras súper grandes, y es de artes marciales. Es un mundo donde son guerreros que se van enfrentando entre ellos, y al que le gusten hostias como panes y disfrute con las películas asiáticas de combates, se lo pasará a teta. La estética es ochentera, hay que afrontarlo sabiendo de qué época es, pero hay mucha gente además que lo conoció en su momento, lo leyó de jovencito y guarda muy bien recuerdos. Si leísteis el manga en su momento o visteis la película de animación en su momento que trajo Manga Films, de los primeros animes que llegaron a España en VHS, seguramente recordaréis momentos de la juventud y os lo pasaréis teta. Después otro manga que también de la época, de los primeros años 90, que han recuperado en las últimas semanas, es 3x3 Ojos, que han traducido como 3x3 Eyes, han dejado el título en inglés. y también se recuerda con... Tuvo una vida editorial incluso más accidentada que El puño estrella del norte, porque se publicó en varias partes, después de Tres ojos, se publicó en parte en una revista que publicó Planeta de Agostini en su momento, y después lo continuó de una forma muy accidentada. Y es, la premisa es muy, muy chula. Es, se llega al Japón de la época una chica que dice, se presenta a un chaval joven que le dice que ella quiere ser humana, que es de una raza como superpoderosa y que él quiere integrar su humanidad, que viene de parte de su padre. Y el chaval no se lo cree, pero resulta que sí, que la chica tiene poderes. Cuando cambia, se ve en peligro, se altera, le aparece un tercer ojo en la frente, tiene una segunda personalidad, que es cuando se abre el tercer ojo, y efectivamente la chica tenía razón. Y acaba, el personaje, nuestro prota, acaba muerto por accidente, por la mascota de la chica, pero la chica le salva la vida. Usando su poder, lo convierte en inmortal. Nunca podrá morir. Le pase lo que le pase, siempre se recupera este hombre. Y a partir de ese momento, pues, él tiene que, mientras que la chica viva, él estará vivo. Entonces, la acompaña para que sobrevivan los dos, evidentemente. Él se acaba encariñando de la chica, porque la chica cuando es en su modo normal es como muy inocentona y muy majeta, y cuando cambia de personalidad sí que es un carácter totalmente diferente. Pero se acaba estableciendo una relación entre ellos dos de dependencia, pero también muy, muy bonita, y el inicio de la serie es muy chulo. Introduce muchos elementos de fantasía. A la chica, evidentemente, le persiguen como criaturas, monstruos sobrenaturales. Después descubrimos que también hay más supervivientes de su raza que también intentan perseguirlo para matarla. Y empiezan a enfrentarse a diferentes tipos de criaturas. Las criaturas tienen un toco gore, un poco así... Recuerda un poco al anime de Urusoki Doji, con criaturas así, con formas fálicas y como muy, muy excesivo, que en su momento fue todo un impacto para los lectores jóvenes de la época. Pero este hombre, el autor, no llega a ser nunca explícito. Siempre te lo insinúa lo que pasa, pero no te lo enseña. Entonces se mantiene a un nivel que no es aceptable por muchos más lectores, que no te tira para atrás ese aspecto. Pero la imaginería con la que juega de las criaturas es muy chula, es muy original, y empieza muy bien la serie. Después es una serie muy larga también en Japón. Aquí esta edición serán 24 tomos, que son tomos dobles, que en Japón eran 48. Entonces, a medida que avanza la historia, pues te puedes bajar donde quieras. Pero el inicio es muy chulo, es muy recomendable, y a todo el mundo le recomiendo que le eche un vistazo, como mínimo, a los primeros capítulos, porque es una historia que empieza muy bien y después ya tú te puedes bajar donde quieras, pero seguramente lo disfrutaréis. A los editores le han dado por recuperar títulos de los 80. De hecho, 3x3 Ojos es una colección que nadie se esperaba que se reeditara, porque era muy pedida por muchos fans. En su momento, incluso cuando la serie se paró, había en su momento fan ediciones, o sea, gente traducía del japonés el manga al español y se lo publicaba como fanzine, y una de las series que se llegó a hacer esto fue 3x3 Ojos. Pero claro, es una serie muy larga, todo el mundo coincide que la recta final se alarga mucho y pega un bajón importante, entonces nadie se atrevía a publicarla en España. Y Ibrea se ha atrevido, y bueno, bienvenida sea, y como mínimo el inicio es muy chulo, es muy recomendable. Después ya cada uno se baje donde quiera, pero además tiene cortes como puntos y aparte. De hecho, en el segundo tomo hay un punto en que ellos dos se separan durante un tiempo y él tiene que buscarlo otra vez, y hay varios puntos en los que desengancharte tranquilamente y pues se puede disfrutar muy bien. Y la tercera es la nueva temporada de Guardianes de la Galaxia, la serie de Marvel, que Marvel tiene la costumbre de resetear todas sus series periódicamente y hace un número uno falso, representa, donde se inician nuevas tramas, se inician nuevos autores, cogen la colección con nuevos autores. Y esta es la. Y ahora la ha tocado Guardianes de la Galaxia. Que empieza con un guionista, que es Donny Cates, que ya ha pasado por Venom, por Veneno. También pasó por Doctor Extraño. Y hizo también una historia corta de Thanos. Y por todas las series por las que pasa, juega muy bien con los personajes, con los que toca. Le da un giro curioso a los personajes o aporta algo a su mitología. En Doctor Extraño, por ejemplo, jugó con que Loki se convierte en Hechicero Supremo, que es el cargo que él siempre tiene, el Doctor Extraño, con la capita, que es la capita del Hechicero Supremo. Y durante una temporada, Loki fue el Hechicero Supremo de la Tierra en vez de Doctor Extraño. En Veneno nos presenta también una premisa, que era que los simbiontes, que es el traje que tiene Veneno, es una criatura alienígena, que nosotros siempre habíamos pensado que había llegado con Spider-Man desde un planeta alienígena en los años 80, que no, que ellos habían estado aquí desde hace mucho tiempo antes. Iba jugando a hacer flashbacks y a presentar nuevos elementos. Y que, por ejemplo, los simbiontes en la guerra de Vietnam ya estaban en la Tierra y el gobierno había experimentado con ellos para hacer supersoldados, representa. Y que hay el antagonista principal de su historia, por un lado, es como un dios de los simbiontes que había en su planeta, que viene a la Tierra y que todos los simbiontes le rinden reverencia. Entonces, claro, tenemos un problema con el protagonista que lleva al simbionte, tiene un problema porque su simbionte reconoce a ese dios. Y por otro lado, recupera Matanza, que es otro simbionte, que en su momento era antagonista también de Veneno. Y lo recupera con un giro muy chulo, que es que hay un grupo de personas que rinden culto a Matanza, como si fuera un dios de la muerte. Y lo resucitan y le siguen como si fuera un culto de este tipo. Y este tipo quiere vengarse de Veneno, evidentemente, y quiere ir a por él, y por extensión a Spider-Man y a todos los personajes de la familia. Pero que recupera elementos de la mitología, coge elementos de la mitología que ya existía del personaje, le da una vuelta y también introduce otros nuevos. Y en Guardianes de la Galaxia hace eso mismo también. Él hizo ya una historia de Thanos anterior y recupera un personaje también que creó en esa colección. Ya creó hizo una historia de Thanos que era que el Thanos del presente se encontraba con el Thanos del futuro. Y el Thanos del futuro tenía ya como un heraldo. Un heraldo igual que hay un heraldo de Galactus, que es Estrella Plateada. Él creó un heraldo para este Thanos futuro, que lo recupera en esta colección, que es el Motorista Fantasma Cósmico, que juega con el Motorista Fantasma, que todos conocemos, que es el piloto de una moto que va con el cráneo en llamas, y lo mezcla con el Punisher, y lo mezcla con Thanos, y hace como un mashdown de diferentes personajes, y te crea un personaje nuevo, que es como muy gamberro, tiene un tono así como más irónico y más humorístico, y es súper curioso. Y lo ha recuperado para esta etapa, y recupera también el Thanos, es toda la historia gira alrededor de Thanos. Presenta que en una historia anterior, justo antes de este cómic, Thanos había muerto. Había pasado algo que no viene a cuento enrollarnos, pero Thanos lo habían decapitado. Y el cómic empieza que se reúnen para leer el testamento de Thanos y reúnen a todos los personajes de la vertiente cósmica de Marvel. Alienígenas, todo la vertiente cósmica. No los humanos de la Tierra, los humanos de la Tierra los dejamos como un poco por banda, y reúnen a todos los personajes cósmicos. Y el testamento de Thanos que le dice... Bueno, sí, yo ya esperaba que algún día me matarían, pero tenía un plan para esta situación, que es que transmití mi conciencia, la saqué de mi cuerpo también, y se implantará en una persona, en una persona de los que estáis aquí reunidos. Entonces, claro, todos se quedan como, ¿qué pasa aquí? Y llegan los lacayos de Thanos para recuperar el cadáver, y todos los que estaban allí reunidos como que se teletransportan, rompen la estación... Y la gracia es que todos los personajes están reunidos, cómo sobreviven, porque algunos acaban en una situación complicada, por decirlo de alguna manera, y otros intentan reunirse para sobrevivir, y otros reunirse para intentar averiguar a quién ha escogido Thanos para que se ponga su conciencia y cargárselo antes de que él se implante su conciencia y que Thanos vuelva. Y esta es la premisa. Y la premisa es que, por un lado, los Guardianes de la Galaxia, el Star-Lord y el Groot se reunirán con una nueva tripulación, reunirá un nuevo equipo para sobrevivir entre ellos, y habrán como unos Guardianes de la Galaxia oscuros que se dedican a buscar a quién es el heredero de Thanos. Y no sabemos cómo acabarán los Guardianes de la Galaxia, qué grupo, después de esta aventura, quiénes serán los miembros de los Guardianes de la Galaxia. Y esta es la primera historia, se está acabando de publicar en Estados Unidos, pero es un inicio de temporada muy chulo. El guionista ya tiene antecedentes de que sabe jugar muy bien con los personajes de Marvel, le sabe dar un giro de vuelta, una vuelta interesante. Y es un... Si te apetece leer algo así de fantasía y ciencia ficción chulo sin complicarte mucho la vida, es una etapa bastante interesante para subirse y darle una oportunidad. Porque casi todos los cómics que ha hecho este hombre en solitario antes siempre han tenido un algo interesante y vale la pena darle una oportunidad también aquí.
Aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat a parlar de cine, de literatura, de sèries i també de còmics. Tornem la setmana que ve amb més continguts, per exemple, fent-vos un recull de les pel·lícules del gènere fantàstic que s'estrenaran en la segona meitat d'aquest any i també entrevistant el responsable de la companyia Cheap Films, una empresa que es dedica a fer recreacions de pel·lícules i fer una mica d'espectacle i barrejar-ho tot una mica per fer-nos una mica més feliços i divertir-nos una miqueta més. Ens trobem la setmana que ve, que vagi molt bé. Adéu-siau.